Vinga, per fer-nos aquesta mirada en el passat, recordar moments, fets i històries del món mundial i també de la ràdio, els responsables, en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Trístrica. Molt bé, doncs vinga, avanti, fot-li pou, com diuen.
Val, doncs
mira. En aquest cas seria fot-li Paco.
Estem al mes de febrer del 2003, algunes notícies del món. Dia 1 de febrer, l'ampliació de la Unió Europea. Entrava en vigor el Tractat de Nice que tenia com a objectiu afrontar l'ampliació de la Unió Europea. Molts països de l'est havien demanat ingressar-hi i la reforma de l'Eurocambra, del nombre de comissaris assignats a cada país i el pes de cadascun d'ells a la Unió eren qüestions que havien de quedar establertes al tractat. Entrem el dia 4 de febrer. Iugoslàvia passa a ser Sèrbia i Montenegro. Les dues càmeres del Parlament iugoslau aproven la dissolució de Iugoslàvia i el naixement dels, en el seu lloc de l'estat de Sèrbia-Montenegro. O sigui, Iugoslàvia ja no existeix.
Es havia desfet, clar, quedava encara un resquici, diríem, amb Sèrbia-Montenegro, que durant uns anys van anar junts, però ara ja Sèrbia va per una banda i Montenegro per una
altra. Una altra, sobretot el nou bàsquet. Molt bé, seguim. Ara, notícies d'Espanya. El 7 de febrer, nova llei contra el terrorisme. El govern espanyol aprova el projecte de llei que modificava el Codi Penal d'introduir-hi l'increment i compliment íntegre de les penes als condemnats per terrorisme o crims greus. Dia 20. Una avaria de Vodafone deixa sense telefonia mòbil a 8.700.000 persones de l'Estat.
Usuaris no, de Vodafone. Carai.
Mira, no podien comunicar-se entre ells
clar,
en aquell temps. Suposo que va durar poc,
sí, sí. Ara, de fet, hi ha altres avaries en prou de telefonies mòbils, de moment.
No.
El que hi ha és manca de cobertura, que això, bueno, algun dia també hauria de sortir així a la palestra, ara que es parla tant de trens, dos d'aquests llocs que com l'Escala, que tenim aquesta manca, dels altres llocs que també passa amb això, que no hi ha maneres doncs, que s'arregli. I aquí, sobretot a la temporada d'estiu, que venen la gent de segona residència,
que es troben que, sobretot allà baix,
el nucli antic, que els veus parlant, sortint al balcó, i passa a vegades pel carrer i te vas enterant de les converses.
El carrer del Port d'Amunt.
Vull dir que és això, que no hi ha maneres. No?
Mira, la cosa va així.
Va així, i és una cosa que s'hauria d'estar solucionada, sí, amb el temps que corrim.
La telefònica que hi havia en el carrer del Port.
Sí, la van treure, esclar. Després, esclar, no s'ha reforçat, no s'ha mirat. Es havia parlat d'aquella antena que es havia de posar allà a la clota. Es veu que alguns volien, o unes companyies deien que sí, altres que no. Bueno, en fi.
Bueno,
després hi ha un reforç que es posa allà, penso que és al costat del cementiri.
Sí, allà al cementiri a l'estiu. Jo ja ajudo una mica
Sí, però esclar, no cobreix també tot.
No.
En fi.
Bueno, continuem ara amb una mica d'espectacles, parlant de cinema, entrega dels Premis Goya 2003, el 1 de febrer. Va tindre lloc al Palau Municipal de Congressos de Madrid. Millor pel·lícula, Los Lunes al Sol. Millor direcció, Emili Martínez Lazo, amb la pel·lícula La vida de Nadie. Millor actriu, Mercedes San Pietro en la pel·lícula Lugares Comunes, i millor actor, Javier Bardem, en la pel·lícula Los Lunes al Sol.
Aquest grup de parats que es trobava el dilluns, estava allà en un barco que no feien res, i bueno, quasi així es va de les seves vides, d'aquest grup encancel·lat doncs, per Javier Bardem, que a partir d'aquí doncs, també va començar una carrera important dintre el món de cinema. Quasi va ser un trampolí que li va donar aquesta pel·lícula a Bardem.
Ara esports, atletisme. El dia 22 de febrer, un campionat del món de pista coberta celebrat a Birmingham, l'atleta espanyol Alberto García Fernández va batre el rècord d'Europa dels 3.000 metres llisos en pista coberta amb un temps de 7 minuts 33 segons. Va guanyar la medalla de plata. O sigui, el primer seria que faria el rècord del món. Futbol. La Lliga del Futbol Espanyol, temporada 2002-2003, el Real Madrid, el Real Societat i el Deportivo de la Coruña lluiten pel lideratge de la classificació.
D'aquests, el Deportivo de la Coruña, qui l'ha vist i qui el veu, Perquè acabava de venir de guanyar la Lliga l'any 2000,
sí.
Era un dels punters, jugava a Europa, i ara, bueno, ara està ben classificat a la que és la segona divisió, però ha passat un temps que inclús ha jugat a la tercera categoria del futbol, que és la primera federació. Un equip dos punter
I que molt de casi n'hi ha,
Sí, que va baixar. Ara, per exemple, ja tenim el Tenerife, també, que també ha sigut un dels equips punters importants.
I el Saragossa,
que ara continua segona, el Tenerife està a primera federació, i el Saragossa, quan no espavili, penso que seguirà el camí del Deport, perquè no, la cosa té un xic magre. Però és curiós que, com estava l'any 2002-2003 el Deportivo lluitant per assolir les primeres posicions, a com està ara, que també està lluitant, però per a segona divisió pel mateix, no? Per intentar, doncs, entrar a l'ascens directe.
Bueno, ara entrem en una pausa musical. Escoltarem dues cançons de la llista d'èxits del 2003. Joan,
vinga,
tu mateix.
Doncs escoltarem aquesta cançó d'aquest grup que es deia La Cabra Mecànica, que va fer aquesta cançó que es deia No me llames iluso, que després se'n va aprofitar la 11 durant una temporada que sortia en els seus anuncis.
Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, 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 yo vivo de la ilusión, ilusionista, el famoso prestidigitador, el de las en la manga que rompe la baraja, atrévete a partir menos. No me llames iluso porque tenga una ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego.
Doncs aquesta era la cançó, que no me llames iluso, que, com dèiem, els anuncis de la 11 van agafar aquesta cançó, que es va convertir durant una temporada, doncs, amb això, amb la marca d'aquest sorteig de la 11, el no me llames iluso. I anem amb el segon tema, que és un tema de l'Oreja de Van Gogh, que aquella època amb Amaia Montero, que ara ja ha tornat després d'intentar una carrera en solitari, les coses no li han sortit bé, torna al grup de l'Oreja de Van Gogh, i és una cançó que fa referència, en cançons que fan referència a dates, aquesta fa referència al 20 de gener, el 20 d'enero, Oreja de Van Gogh. Escoltem un fragment.
Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad, tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos.
Bé, doncs aquest és els temes que ens acompanyen avui en el retrovisor, que no me llames iluso, La Cabra Mecànica, que grup madrileny, i l'Oreja de Van Gogh, amb la veu de Maya Montero, que hi ha tornat. Aquest any, doncs, tornarem a escoltar l'Oreja de Van Gogh amb la veu original, després que ella deixés aquesta formació i la substituís la Leire Muñoz, que també, doncs, ara ha continuat una carrera en solitari. Esperem, doncs, que tant una com l'altra els hi vagi bé. Doncs vinga, anem a més coses.
Anem a la història de la Ràdio Catalunya. La setmana passada vam passar a parlar de Ràdio Girona i continuem amb Ràdio Girona.
Ok, vinga.
J38, que va començar el dia 10 de desembre de 1933. Va estar a la xarxa de la Ràdio Associació de Catalunya fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil van entrar els nacionals, la van incautar, però l'emissora es va espatllar. Van haver de reparar-la tota, i a partir del 1940, el novembre, va tornar en funcionament com Ràdio Espanya de Girona.
De Girona.
Sí, va haver-hi Ràdio Espanya de Barcelona, sí. Que hi havia dues Ràdio Espanya, sí. La 1, que era Ràdio Barcelona, i la 2, Ràdio Espanya, que va quedar ja...
La de Barcelona va durar més, per això, molts més. Jo recordo Ràdio Espanya de Barcelona, la cadena catalana.
Ah, això mateix, sí.
Que ja va durar, bueno, anys, no sé, 80, no sé sí, si va arribar fins cap allà.
Fins que la va comprar la 11 o...
Podria ser, que ho fos posat allà...
cap a després quan va entrar vam tindre la democràcia
sí, no sé si va passar Onda Cero o tot això.
No, Onda Cero, Onda perdó Cero, eh? Acabar la guerra civil quedaven desperfectes ja van reparar i Ràdio General emitia els seus programes propis informatiu local perquè no podien emetre notícies d'àmbit nacional i internacional que ja ho feia al parte i després feia programes esportius, això sí. L'esport era el programa rei, sobretot els diumenges, musicals, concursos, dedicatòries, etc. I radioteatre, perquè tenien un quadre d'actors de teatre. També entre Ràdio Girona i Ràdio Espanya de Barcelona emitien programes conjunts, que emitien des de Ràdio Espanya de Barcelona, En busca del culpable, o Caravana del Buen Humor. I a partir del dia 15 d'abril del 63, Ràdio Girona entra a la SER. Ja estava en la SER, però era una emissora associada. Per això moltes vegades sentien la Societat Espanyola de Radiodifusió en la cadena d'emissores pròpies i associades presenta una radionovel·la, o una sèrie, o el que sigui. I la missió va començar des d'aquell dia, des de les 7 del matí fins a les 2 de la nit. Emitien el José María García a l'última hora.
Vull dir que ja tot, era connexió total. Bueno, devien tenir una desconnexió, m'imagino, sí. Per fer coses de Girona.
Sí, feien l'oi por oi, tot això, desconnectaven a les 12, feien programes a l'altra emissió. O sigui, treballaven en català ja. Programes propis, informatiu local, i anem a escoltar una mica com era Ràdio Girona Hora 20.
Ràdio Girona, la teva emissora de la cadena SER.
Ràdio Girona, Hora 20, Lluïsa Fuentes.
Aquí començava un informatiu local.
Ara penso que continuava, ara feia poc, bueno, fa temps, també hi havia una desconnexió, però és que feien un programa que es deia El Balcó, no sé si encara el continuen fent o així, eh? No
sí, hi havia El Balcó,
Era desconnexió, El Balcó, ara no sé quina programació tenen i tot això, perquè són emissores que quasi els segueixes més a fora que pas el que fan a casa, no?
Sí, perquè Ràdio Girona, desgraciadament, ara actualment, fa poques coses locals.
Sí. La de Girona, que està a la plaça, penso que és, com es diu, aquella plaça que està coberta.
Pompeu Fabra.
Pompeu Fabra. És que no me'n recordo el nom.
Sí, bueno, un dia vaig anar i que em va trucar un premi. Vaig trucar, em van donar un premi, vaig pujar a dalt de l'emissora, vaig veure-la per dintre.
Sí.
I esclar, és com aquesta, però més moderna. Bé, seguim. Ara, la SER informa, de l'any 1986.
Ràdio Girona, la ràdio. Una de la tarde, mediodía en Canarias.
La SER informa.
Vinga.
Sí, aquí hi ha una notícia de qüestió d'ETA, saps? I pues, hi havia ja Ràdio Girona a la cadena SER. A veure com sonava aquesta sintonia.
Ràdio Girona, cadena SER, passi el que passi.
Passi el que passi, està bé.
Està un altre programa que feien des de...
Molt bé.
Des de Ràdio Girona.
Ràdio Girona,
i al balcó, inclús en Rafael Bruguera havia participat un cap a la setmana.
Sí, sí. Jo sé perquè hi havia una noia que ara és regidora de l'Ajuntament de Girona i que havia continuat, a l'època jo estava aquí a Correus, que era la Núria Riquelme.
Sí, ella, Núria Riquelme.
Dos durant, havien treballat junts aquí, dos durant un temps era la que havia portat aquest espai i després també se'n va anar a RAC1, que feia també, havia estat a la programació matinal del cap de setmana, i l'havia escoltat alguna vegada, doncs aquí en el balcó. Vull dir, ara no te sabria dir ni quina programació fa, ni... Sí, m'imagino que continuen...
La setmana que ve farem una mica un repàs d'actualitat, com ho fan. Sí, quins programes fan i tot.
Això estaria bé saber, les grans, diguem, a part de les Catalunya Ràdio i RAC1, les altres, en Ràdio Nacional, Onda Cero, sí, i la Cadena SER, aviam si... quines desconnexions tenen, si fan programació pròpia o no. No
sé. Això ho buscaré la setmana que ve.
A veure si podem aconseguir, si hi ha desconnexió o no.
Sí. Molt bé, continuem ara la història de la ràdio a l'escala.
Vinga, doncs la història de la nostra ràdio, història de la ràdio local, coses que passaven i coses que se'n feia ressò, doncs, a la nostra emissora. Vinga.
Doncs, bueno, anem per l'informatiu.
L'informatiu, doncs vinga, sintonia informativa.
L'informatiu.
L'informatiu, aquesta era la sintonia que feia servir durant un temps per explicar les notícies del
casa nostra. Sí, a la 1 i a les 7 de la tarda. Uh-huh. O a les 6, no sé quina hora, bueno, dia 3, divendres, ple, estem al mes d'octubre de 1997, ple ordinari, reducció d'impostos per 1998. El regidor d'Hisenda, Miquel Bosch, va exposar la proposta de rebaixar els impostos corresponents a l'any 1998. El representant de l'oposició, el socialista Rafael Bruguera, va demanar deixar el tema sobre la taula, alegant aspectes dubtosos, no en la voluntat, sinó en el procediment, afegint-hi que demanava l'ajornament de l'aprovació, així com el seu grup tenia més temps d'estudiar la proposta de l'equip de govern. Mm-hmm. En el mateix ple es va decidir la compra de l'ermita de Santa Reparada de 5 claus. Es va aprovar per la compra de l'ermita per una quantitat de 4.200.000 pessetes, 25.242 euros al canvi.
Mm-hmm. Passa que ja. no sé qui, si a la Santa Reparada perteneixia algú d'allà, o Lluís Albert, que era el que tenia tots els masos, sí, o era de les...
Lluís Albert, penso que anava així. Mm-hmm. El dia 15 va haver-hi, després d'aquest ple ordinari, un ple extraordinari. Escoltem el començament d'aquest ple en paraules de Josep Maria Guinart.
Bona tarda. Si us sembla, doncs comencem inici, donem inici en aquesta sessió extraordinària del ple municipal de data 15 d'octubre de 97, que finalment, malgrat estar convocada a les 20 hores, es va acordar fer-la a les 5 de la tarda per conveniència.
En aquest ple es va quedar aprovada, que ara l'any vinent, mitjançant votacions, la congelació de tots els impostos i taxes, excepte l'impost de béns immobles, que seran rebaixades a un 5%. Mm-hmm. També es va aprovar l'adjudicació de les obres del projecte d'urbanització del casc antic, que s'ha d'iniciar properament per acabar-les a l'hivern del 98-99. Les obres les farà l'empresa Construccions Coll.
Coll, que ho feia, de les empreses que ho feia tot. En aquella època, doncs, és una de les empreses que feia obra pública, i a l'escala, déu-n'hi-do, la quantitat de coses. Després va venir en Rubau i ara hi ha en Pere Ferrer, però en aquella època, doncs, no hi havia obra que no fes en Coll del Bons.
El dia 17, divendres, l'hora d'abocar les deixalles. Fernando Palma, el regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de l'Escala, ha exposat la seva insatisfacció pel poc civisme dels veïns del municipi a l'hora d'abocar les deixalles als contenidors de recollida selectiva.
Bueno, això, aquesta notícia podia ser actual, eh?
També. No hi ha pas solució.
Amb això no hi ha pas manera...
O sigui, la gent llogent-se les coses... Ala, vinga, aquí.
Sí, sí, sí.
En més de llançar el paper que es troba en un puesto, els envasos en un altre, i les ampolles...
I n'hi ha que ja ni ho llancen, ho deixen allà al peu. I a part, després, també, el més incívic, que te trobes que gent... posa la bossa d'escombraries amb una paperera, que això ja m'hi he trobat més una vegada.
Això sí que ho he vist més rius.
No vol anar als contenidors més propers, que mira que n'hi han, i t'ho deixen allà amb una paperera.
Jo tinc que caminar una mica per anar al meu abocador. Bueno, les deixalles, tenim dos contenidors, i llavors les ampolles i plàstics i paper... una mica més lluny, mira, davant de l'oficina de correus.
Sí, en allà, ja. Bueno, jo tinc ben bé el carrer de darrere, però allà, ja dic, ho he explicat sempre, allà és un carrer, sobretot, que s'emplenen de seguida, sobretot a l'estiu hi ha els problemes, perquè, esclar, pensa que hi ha tots els restaurants del Port d'en Perris que van en allà els contenidors del carrer Bonaire. Imagina't, tot allò, van tots en allà. I a l'estiu allò és tremendo. Si no venen a recollir al migdia... Bueno,
a la nit seria bueno.
I algunes vegades ha passat, que no han vingut, i allò veus bosses que...
Han de passar.
Tens treballs a passar pel carrer.
El de matí o a mitja tarda, passar, recollir-ho tot.
Sí, sobretot aquestes zones de restauració, això sí que és una cosa que s'ha de tenir en compte, i espero que, perquè aquest estiu passat ens van trobar situacions així, de que anaves al vespre a llançar i bueno, que no havies deixat a terra perquè ja no hi cabia res més. En aquell moment sí que deixar-ho aquí perquè ja tot està ple. Clar, d'allò van amb bosses grosses els restaurants. Vull dir, no van pas com jo amb una bosseta, allò, si van amb aquelles bosses que quasi en 3 o 4 ja t'han ocupat tot el contenidor. Mm-hmm. Molt bé, doncs vinga, anem a altres coses.
Dia 22, dimecres, hi havia un programa a la ràdio, Línia Oberta, que Josep Maria Guinart assegurava que en un termini de no superior de 15 dies es solucionarà la seva successió al Patronat de Turisme de la Costa Brava, partint del punt que el successor ha de ser un representant de Unió Democràtica. Respecte a aquest mateix tema, el Partit Socialista de Catalunya de Girona ha fet pública avui una nota de premsa on reclama que Josep Maria Guinart, com delegat de Justícia de Girona, tingui dedicació plena a aquest càrrec. Marina Geli, diputada del Parlament pel Socialista, ha dit a Ràdio La Scala que el fet de compartir la dedicació a la delegació de justícia a càrrecs com el que ocupa en la Diputació o a l'alcaldia de l'Escala, en una desconsideració vers de la importància de la delegació de justícia. O sigui, volia demanar a la Marina Geli o també que és fer l'alcaldia de l'Escala o fer la deixada de la delegació de justícia de Girona.
Bueno, de fet, Guinart, el patronat sí que el va deixar, després va demanar excedència del Departament de Justícia i encara com a alcalde se'n va anar en el Parlament, a les Corts Espanyoles.
Sí, sí.
Vam coincidir amb Bruguera, que estava senador, i ell que estava de diputat.
Mira,
va deixar unes coses, però...
Els dos escalents, sí, que han sigut alcaldes...
Tots dos alcaldes i tots dos després
mira,
que van ser...
Dos a Madrid.
I tots dos van estar a Madrid, sí. Sí. Una acumulació de càrrecs, i ha sortit aquí el nom de Marina Geli, que durant un temps, ara fa, bueno, no sé si ha deixat de venir, però durant un temps Marina Geli tenia una segona residència aquí a l'Escala,
sí,
que la veies molt sovint,
a ballar sardanes i tot,
sí,
això,
sí, a les cantades de Venera, les sardanes, o també la veies passejant pels diferents carrers. Ella és de Sant Gregori, però ara no sé si ha deixat de venir o que, perquè també de la política també ha passat un segon pla, vull dir, ja no. Molt bé, doncs
havia sigut metgessa?
Sí. No. Tenim res, per fer les dues últimes notícies.
Doncs el dia 27 l'empresa Coll S.A. ha iniciat aquest matí les obres de la primera fase del projecte de demolició de la zona comercial.
El que abans havíem parlat en el... el ple.
I el dia 28, dimarts, la Generalitat accepta la veda de pesca del 15 de novembre al 15 de gener i n'assumirà el 50% del cost, mentre que el reste l'assumirà la Confederació de Pescadors. Això va ser una de les converses que setmanes anteriors van tindre i la Generalitat va aprovar aquesta manera de fer veda i que els pescadors poguessin cobrar.
Ara ja ho tenen més complicat a l'hora de les vedes i ja han de lluitar més. Molt bé, doncs, Paco, ja tenim 30 segons pues per bé, la teva benedicció.
Doncs amics, amigues, que feu el dinar a casa, mateixos de casa, les mestresses sobretot, que feu un bon dinar, un bon menú de migdia, a l'hora de dinar bon profit, i els que aneu de restaurant també, trieu a la carta el menú, i bon profit a tothom, i fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve.
Molt bé, adeu.
Molt bé, doncs en Paco, que ja tenca carpeta, i a la Ona, que ara vindrà i obrirà la seva. Nosaltres també tanquem aquesta carpeta, us deixem ara amb el més calent a l'Aigüera. Recordin després l'informatiu i la plaça. Gràcies, demà hi tornem. Adéu-siau.